migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I parlem d'una època de ral·lis. Fa aquest cap de setmana a Montjuïc hem tingut una concentració de motor, de la nostàlgia del motor a Montjuïc, d'aquells circuit de Fórmula 1 quan estava a Montjuïc. Fa la setmana passada teníem el Rally Costa Brava de cotxes clàssics. I el que se'ns tira a sobre, també, entre altres ral·lis d'aquests apassionats per aquestes joies sobre rodes, el que se'ns tira a sobre el primer cap de setmana d'abril, el dia 5 i 6 d'abril, per ser exactes, és la 67a, a veure si ho dic bé, 67a edició del Rally Barcelona Sitges. És un ral·li de cotxes d'època. No són clàssics, són èpoques. Són cotxes fins a que van ser construïts o estaven en marxa fins a l'any 1925 o 26. Per aquí vaig, eh? Ara mateix la data exacta no la sé. 1926, més enllà del 28 crec que no, però per aquí van les coses, no? Que estem parlant ja de cotxes que tenen el seu què. Cotxes que funcionen, cotxes que estan en perfecte estat perquè els seus amos, els seus propietaris, els mimen, els cuiden, els dan brillo i esplendor. I és que són d'aquestes joies que representen una part del que és l'evolució industrial i tecnològica. Bé, el Rally de Barcelona Sitges, el Rally Cotxe d'època, va néixer d'una manera molt curiosa. Va néixer com a promoció per la vila de Sitges. Com a promoció turística, em refereixo. Era una època en la qual avui possiblement està una mica més desestacionalitzat. Sitges sempre hi ha gent, sempre hi ha turisme, evidentment està temporada alta i temporada baixa, però possiblement seria una d'aquestes viles que ho tenen prou desestacionalitzat, el turisme, no? I en aquella època no. I llavors, els patronats de turisme, les mentes pensantes que es dediquen a crear coses per atreure l'atenció de la gent, van pensar, ostres, i si fem un rally? Un ral·li de cotxes d'època. I així va néixer. Així va néixer. Ara, evidentment, ja no és una qüestió de treure turisme, però sí d'amor a aquests cotxes i tenir-los en marxa, que funcionin. I mira, ja anem fent. Són 67 edicions les que portem ja. I això té relleu generacional? Doncs, mireu, ben bé, jo no estaria segur, però com a mínim en un cas sí que hi ha un relleu generacional. I ara tinc al telèfon el net d'una de les primeres persones que va participar en el rally. I ja el seu net continua participant al rally amb un d'aquests cotxes d'època. Es diu Ramon Magrinyà i amb ell parlarem d'aquesta edició del rally de Sitges. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per trucar-me.
Era un plaer, perquè parles en representació del teu avi.
Parlo en representació del meu avi, de tots els participants i de la generació jove que apretem perquè aquest rally continuï.
Quants anys tens, Ramon?
En tinc 24.
24. I veig que llavors ets també un apassionat dels cotxes d'època.
Totalment. Porto des dels 18 anys. És més, el meu primer rally el vaig córrer amb 3 mesos de carnet de conduir.
Ostres! Explica'ns, perquè el teu avi quant de temps porta participant en aquest rally?
El meu avi deu portar quasi 30-35 anys corrents, bueno, corrents, participant al rally, li diem córrer perquè és un repte, però no és competitiu, però bueno, porta això, uns 30 anys participant al rally.
Quin model té el teu avi?
Doncs mira, ell va començar participant en un Panhard Levasseur, una marca francesa, del 1902.
Ostres!
El rally, com has dit tu, és fins l'any 28, però es divideix en 4 categories. Sempre començant amb la categoria número 1, que és la més antiga de totes, que és fins l'any 8, on ja després es reparteixen uns premis, més honorífics, per aquesta categoria de cotxe. I ell anava llavors amb un de l'any 2, un dels cotxes més antics que, ja, ja, que ha anat mai al rally.
O sigui, però si estem parlant d'un cotxe... ostres, i el teu avi encara ha de ser tan apassionat o més que tu, no? Tu has heredat aquesta passió, perquè com es manté un cotxe de l'any 1902?
Ui, és molt difícil. És molt difícil, però a la vegada, que no se'm malentengui, és molt fàcil comparat avui en dia. Jo no en sé de mecànica, però li poso tantes ganes que practicant s'agafa alguna cosa de saber tocar, no? I on són tan senzills, són motors tan bàsics, que l'únic que té és un carburador, té gasolina i té xispa, i poc més. Llavors, a la que falla alguna cosa, és molt fàcil saber d'on ve el problema.
Ahà. Mira, igual és veritat que a vegades amb la tecnologia m'han anat complicant les coses. Igual abans les coses és veritat que eren més senzilles. Dius que participem en un cotxe de l'any 1902, però ara ja entenc que hi ha un altre cotxe amb el que participeu o no?
Sí, ara en participem amb un Cadillac, una marca americana, de l'any 8. Estem just al límit de la primera categoria, però hi ha tot tipus de models. Hi ha Fortes, que és aquest, el cotxe que tens per rebre, el model amb més unitats de tot el món, però hi ha de tot. Hi ha Mercedes, hi ha Rolls Royce, fins l'any 26, 27, 28, hi ha de tot.
Els Hispano-Suïssa, hi ha d'aquests cotxes fantàstics que teníem. Llavors que teniu dos cotxes, on es troben aquests cotxes? Si tu vols tenir un cotxe d'aquests, on es troben? Perquè ja no s'han de trobar, no? Són peces de col·leccionista total, això no ha de ser fàcil, no?
És molt difícil, i no és només trobar-lo, sinó després trobar-lo en bon estat, perquè els cotxes sí que és veritat que són molt antics i són molt complicats de fer anar, però el problema s'afegeix encara més quan aquests cotxes porten molts i molts anys sense fer anar, perquè la gent no en sap avui en dia.
Clar, és el manteniment. Entenc que és el manteniment. Encara teniu els dos cotxes, no? El francès i aquest Cadillac que m'estaves explicant.
Sí. Bé. La veritat és que és complicat, la veritat.
Clar, el trobeu que estigui en bon estat o en un estat acceptable per posar-ho i restaurar-lo, no? Perquè suposo que una part de la passió ha de ser tenir cura del cotxe, no? La restauració i mantenir-ho en bon estat.
Exacte. La veritat és que amb el Rally de Sitges tots els cotxes que hi participen estan en un estat quasi perfecte, i és que és l'important també, és que no és només que el cotxe funcioni, que és un gran repte fer el Rally de Sitges, perquè són quasi 60 quilòmetres que s'han de recórrer passant per les coses a Garraf, que és un repte pujar aquelles pujades que no ho sembla avui en dia amb els cotxes moderns, però amb el cotxe antic és supercomplicat. Llavors s'ha de tenir en compte mil coses, la mecànica, la carrosseria, que sigui maca, bueno, que vagi bé també. Són mil coses.
No aneu pels túnels, aneu per les costes, directament. Bé, digues.
Totalment. Sí, no, pels túnels no podem anar, que la majoria dels cotxes porten faros de carburo.
I no, ostres, és veritat.
Aquell dia, i bueno, no es veu res, eren faros més perquè et veiessin. Sí.
Bé, perquè dius que, clar, ha de ser supercomplicat doncs passar les costes del Garraf, en aquest cas amb aquests cotxes, però la mecànica aguanta?
La mecànica aguanta. Sorprenentment, a l'època feien cotxes que duraven molts anys. Avui en dia jo en tinc dubte. Si ara agafen un cotxe normal i corrent d'avui en dia, t'aguanta 100 anys.
Ostres, tu com vas heredar del teu avi aquest cuc per la passió dels cotxes d'època?
Jo tinc fotos que m'han fet mons pares vestits, perquè el Rally de Sitges s'ha d'anar vestit d'època, també.
Sí.
Igual que pel model del cotxe, no? Llavors, jo tinc fotos des dels 3-4 anyets pujant amb el cotxe i recorrent tot el Rally de Sitges de copilot o sentat darrere. I des de llavors a mi m'ha encantat. És que és molt diferent. Com has dit al principi, hi ha molts ral·lis aquí a Catalunya, el Costa Brava, per exemple.
Sí.
Però això és molt diferent, perquè és un rally on jo l'espero tot l'any, la veritat, és quasi el meu cap de setmana preferit, i el que et fa és un repte tan complicat, i si tu li expliques a una persona que no en coneix aquest rally o que no està ficat en aquest món, et diria que és quasi impossible recórrer aquests 60 quilòmetres per les coses de Garraf amb un cotxe tan antic, i és el que fa pur aquest rally.
Clar, quin és el teu primer record? Perquè parles de fotografies, però el teu primer record dins d'aquell cotxe per les costes del Garraf, quin és?
Bueno, jo recordo un any on pluvia moltíssim, i el fet de poder continuar ficant la capota, parant al mig de les costes amb una pujada, compta que hi participen uns 70-80 cotxes quasi cada any, de mitja, a vegades hi han hagut menys o més.
Sí.
I clar, tu vas a les costes i et pares i veus a la gent passar, algun es para, pregunta si necessites ajuda, perquè hi ha alguns que en saben més i menys, i entre tots ens ajudem a aconseguir el repte que és arribar a...
Arriba a Sitges a les costes amb aquells cotxes d'època. És l'única cop a l'any que traieu els cotxes durant el Rally Barcelona-Sitges?
Bueno, hi ha altres...
Suposo que hi ha trobades, no?, de cotxes d'època.
Hi ha trobades. Cada cop hi ha menys, perquè cada cop és més complicat fent aquests cotxes.
Sí.
Però sí que és veritat que pel fet d'haver d'anar a aquest rally, tu necessites una preparació prèvia. Depèn de cada cotxe, però 2-3 mesos abans tu ja t'hi poses una altra vegada, sí, a posar-lo en marxa... i a fer-lo anar per les carreteres de pues, per on tinguis el cotxe, el poble on estigui.
Home, jo entenc, i suposo que el teu avi i els teus pares han d'estar molt contents i molt orgullosos que hi hagi un relleu generacional de passió del cotxe, no?
Ui, jo estic content gràcies a ells perquè m'hagin inculcat aquesta passió, la veritat.
Perquè ja parlant d'una qüestió més frívola, més enllà de les emocions, un cotxe d'aquests, quan ha de costar? Quan val un cotxe d'aquests?
Mira, és tan complicat, perquè hi ha cotxes que en van fer 2 unitats, en van fer una o en van fer 15.
Ostres, llavors aquells no tenen ni preu, aquests.
Llavors, tu t'hi pots posar a buscar per... Jo, a mi m'agrada, posar-me a veure subhastes i tal.
Sí.
Però no, és incalculable. No ho pots saber, pot valdre o poc o pot valdre molt. Depèn del que estigui disposat a pagar el comprador o acceptar de vendre al venedor. Nosaltres, per exemple, el Cadillac que tenim, la matrícula és Barcelona 256.
Ostres!
Va ser un dels primers cotxes, que se m'entengui, a Barcelona, que antigament nosaltres en tenim uns llibres superinteressants on et surt el registre de matrícula de cada cotxe. En tenim fins la matrícula 10.000, crec, o 5.000. Aquest cotxe, a l'any 8, el va comprar una persona de Barcelona i des de llavors s'ha quedat aquí a Catalunya i no ha marxat mai. Que també és superimportant això, que no marxin, perquè avui en dia... És molt complicat mantenir aquests cotxes i és bastant fàcil desfer-te d'ells i vendre'ls o fer un canvi amb un altre cotxe o, bueno, mil històries.
Ja, és a dir, que cada cotxe té una història darrere i uns quants propietaris, suposo, perquè cada cotxe suposo que ha tingut diversos propietaris, suposo, no ho sé. Doncs, sí. Escolta'm, Ramon Magrinyà... gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres per transmetre't amb aquesta passió, doncs la teva passió sobre els cotxes d'època i que el rally vagi d'allò més bé i arribeu sense cap novetat a Sitges.
Ojalà, la veritat. Moltes gràcies.
Una abraçada, Ramon, cuida't i dona records a tots.
Moltes gràcies, vagi bé. Per trucar.
Gràcies a tu, Ramon, per atendre'ns. Bé, una bona xerrada que hem fet amb el Ramon. Estava mirant, mentre estava parlant, m'estaven passant dos de les normes del reglament d'aquest any i primer, hi ha dos primer vehicles d'època, que són automòbils que van ser construïts abans del 31 de desembre de 1920. I després estan els vintage, que són els cotxes construïts entre l'1 de gener de 1921 i el 31 de desembre de 1928. Vull dir, aquesta seria la data a tope. Bé, és xulo tenir un cotxe d'aquests i poder-ho mantenir, és tota una d'aquelles passions. Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després ja actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clinitec son expertos en pérdida de peso y volumen y en solo 3 semanas pierdes unos 5 kilos. Mira, tenemos a Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, y vas a dejar ya de eso sobrepeso de una vez por todas. Es que, no sé, Enriqueta, ¿estamos gordos y feos o cómo va el tema?
No. Hola, Cruz, hola. Buenos días. No es que estemos gordos o feos o fofos. Es que nuestro cuerpo está hinchado y seguramente es porque tus niveles de cortisol están altos y eso hace que se hinche la barriguita, que retengas líquidos, que tengas un peso elevado. Pues con el plan 1-2-3 te vas a deshinchar ya en la primera semana. Restableces tus niveles para combatir esa celulitis, esa flacidez, las estrías, el abdomen, la cintura, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, porque es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, y con registro sanitario. Y el plan 1-2-3 Cruz no son batidos, vas a seguir comiendo, perdiendo peso y bajando muchísimo volumen.
Y en 3 semanas ya bajamos de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Muy fácil de tomar los sobres de naranja o de piña, las cápsulas captagrasas, y en solo 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Sí, en esa semana ya perdemos 2 kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen porque eliminamos los líquidos acumulados, las toxinas y combatimos el estreñimiento, y son los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar.
Sí, a renovar nuestra flora con los sobres de naranja para que bajemos de talla, con un vientre plano, eliminar los michelines y sobre todo restablecer el tránsito intestinal.
¿Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas?
Claro, para que nos ayuden a perder peso, eliminar esa grasa donde esté localizada, y además son saciantes. No perdemos masa muscular, no hay efecto rebote, te calma esa ansiedad y el resultado en las 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, que son la Detox, la Lipo y la Diet. Depúrate y desintoxícate. Más los 28 parches, los 28 sí. Parches reductores de muslos y vientre, eliminando la celulitis. Y lo mejor, solo en 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Ahí está ese teléfono donde está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte sin compromiso y explicarte todas las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. Oye, Enriqueta.
Pero además, pues no me eso. Lo pidas, lo pongo yo, ¿eh?
Te voy a pedir.
Vamos a regalar también a todos los oyentes que llamen ahora el gel caliente adelgazante reductor que lleva Rolón incorporado. Una auténtica maravilla para disfrutar de esta primavera y estar en plena forma. Esta gran promoción, gratis todo, con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53. No te muevas de casa, porque si lo quieres, te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53 es el teléfono de tu salud, el teléfono para empezar a perder peso con el plan 1-2-3. Enriqueta, patunets.
Patunets, Mograns. Adeu.
Don Doncs estem en res d'arribar a dos quarts. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, la informació esportiva, amb la classificació de la selecció espanyola per la Final Four de la Nations League. I després parlarem de les bactèries entrenades per convertir residus orgànics en bioplàstics. És una nova normativa que ja no es pot llançar en menjar. Això ha d'anar abans. Bueno, ara ja hi ha els restaurants i tal, quan ja et sobra alguna cosa, demanes un tàper i te'l pots portar, no? Després hi ha aplicacions com el To Go per evitar que es faci malbaratament d'alimentari. I ara, què passa si tot això no serveix? Doncs tot el menjar no es podrà llançar. S'haurà d'enviar per fer biocombustibles, per fer bioplàstics, per fer compost, etcètera, etcètera. Doncs hi ha una empresa que es diu Benvirotech, que ha desenvolupat, o ha entrenat, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, ha entrenat a unes bactèries per convertir aquests residus orgànics en bioplàstics. I amb aquests bioplàstics, doncs, fer ampolles, gots, etcètera, etcètera. Evidentment, la seva pròpia paraula ho diu, bioplàstics, que significa que en el cas de que aquell got o aquell plàstic no acabi on ha d'acabar, el contenidor que ha d'acabar, que queda, jo què sé, pel que sigui, a qualsevol lloc, doncs seria biodegradable de manera ràpida. Tot un què, no? Va, que de seguida en parlem de tot això i en parlem aquí a migdia. De seguida arribem a dos quarts i fem informació de serveis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A tu lado, el musical de Los Secretos con Los Secretos llega al Teatre Tívoli. Descubre el origen de sus míticas canciones y revive la historia de Los Secretos contada por ellos mismos. Una noche mágica, un testimonio único. Del 10 al 13 de abril, 4 únicas funciones. Entradas en lossecretosatulado.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. A Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, aquesta tarda ja esperem pluges, però esperem pluges no a qualsevol indret, sinó a la meitat nord de Catalunya. Tota és la part, totes les comarques del nord de Catalunya, de la meitat cap amunt, és on s'espera pluja, fins i tot en algun lloc, com per exemple el Montseny, pot ser en format de tempesta i fins i tot neu. Així que és el que esperem d'aquesta tarda, una d'aquestes temporal més de... tempestes més de primavera, més allò que fa sol de cop i volta núvol i, bam, et cau la mundial. Cap al sud no. Cap al sud la probabilitat de pluja, doncs, no serà important. Demà dimarts ens aixecarem, bàsicament, amb moltes boires, ja cap a ponent, sol, núvols i unes pluges encara més restringides cap al Pirineu. Però atenció, perquè demà dimarts per la tarda sí que hi ha una alerta, hi ha una previsió d'alerta per intensitat de pluja a la costa central. El que és el Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, per tota aquesta zona hi ha un avís per una possible intensitat de pluja que ha decretat per demà de dimarts per la tarda el Servei Català de Meteo. La temperatura, doncs, va en augment. El cas és que un cop ha marxat aquesta borrasca, han caigut força les temperatures i a partir d'aquesta tarda es començaran a recuperar, això sí, ben poc a poc. I com tenim la situació a la xarxa viària de Catalunya? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Sempre tenim alguna incidència a comentar. Per exemple, accident a l'autopista AP7 al tram de Cerdanyola del Vallès. Ara parlem de dos carrils tallats en sentit sud, anant cap al Papiol, en sentit Tarragona. Aturades que ja arriben als 3 quilòmetres i poden anar a més. De moment el que et comentava, 3 quilòmetres de cua entre Barberà i Cerdanyola del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit sud. I ja a la zona de Tarragona, també a l'autopista AP7, en tenim un altre d'accident, tram de Camarles. Aquí hi ha un carril tallat en sentit nord i aturades també de 2-3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a l'altura de Camarles. Deixa'm parlar-te també d'unes obres que afecten a l'autovia 2, zona de Bellpuig. Ara també estan provocant aturades almenys un parell de quilòmetres en totes dues direccions. Per tant, dos accidents a l'AP7 i les obres a l'autovia A2 al tram de Bellpuig.
Roger, moltes gràcies. Que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Doncs content després del gran partit d'ahir.
Sí. Sí, home, és xulo. Al final, al cap i a la fi, això de la Nations League és molt xulo. Bueno, és molt xulo quan estàs al grup d'elite, quan jugues davant d'Holanda, davant de Croàcia, de França. Clar, jo penso, estic d'acord amb això amb el Paco González, que deia ahir al Tiempo de Juego, que quan estàs a la Lliga B o a la Lliga C i jugues contra, amb tot el respecte del món, contra Moldàvia, Romania, etc, etc, clar, la cosa ja no és tan divertida, però emoció va haver-hi,
I tant.
I penals, i pròrroga, i vinga.
I fins al darrer moment no se sabia.
I fins al darrer moment que Pedri va fer el penal decisiu, no sabíem si jugàvem o no les semifinals de la Lliga de Nacions. Bueno, al cap i a la fi jugarem contra França, que també va acabar la tanda de penals per eliminar Croàcia, però vinga minuts, i vinga pròrrogues, i vinga jugadors que arrisquen el seu físic, i vinga... I dijous tenim un Barça o Osasuna.
Això preocupa, perquè donarà temps a que descansin, jo que sé, Pedri.
Pedri no va jugar...
O Lamin. Lamin va ser que sí que va fer un desgast important.
A Lamin sí que va fer un desgast important i se'l va veure espès. I jo crec que bona part del barcelonisme s'ha oblidat ja de que Lamin tiri qualsevol penal en qualsevol circumstància després del que va tirar ahir contra Holanda.
Bastant malament,
Malament. Està espesot. Cubarsí, amb aquest problema de turmell, Lewandowski, que juga avui a Polònia, també tocat, Araujo i Rafinha a Sud-amèrica. Bé, de tot això en parlarem a Esports Cope, això sí, amb la satisfacció de que Pedri va fer el penal decisiu per ficar Espanya en aquesta semifinal de la Nations League contra la selecció de França. Estem immersos en jornada internacional. Per exemple, avui actua Kumbula a l'Espanyol amb la selecció d'Albània davant d'Andorra. Home, no és una Espanya-Països Baixos, és una Albània-Andorra o una Andorra-Albània. Bueno, però en tot cas també estan pendents de lo que faran Kral i Omar. I el Girona també pendents dels seus ucraïnesos, encara que la notícia a Montilivi són unes declaracions de Federico Pastorello, el representant d'Artur, al voltant del futur d'aquest jugador. S'ha dit per la Juve al Girona, sense opció de compra, que... ha aterrat bé al Girona, és un jugador que està posant criteri al mig camp de Mitchell, però que, clar, és propietat de la Juventus, que acaba de canviar l'entrenador. Han fet fora Thiago Motta, han col·locat a Igor Tudor i potser això fa canviar una mica la perspectiva del futur d'Artur Melo. I escolti, una altra notícia, vulguis que no, del cap de setmana. La primera derrota del Barça femení en un clàssic contra el Real Madrid. No sense polèmica, perquè, vaya. Polèmica cap ni una, perquè
curiós,
un clàssic... no hi havia cap mena de fora de joc en el gol que hagués estat el 2-1 favorable al Barça.
Però van marcar fora de joc?
Van marcar fora de joc.
Però era clarament Però clarament, aquí sí que no hi ha cap mena de dubte.
Algun dia en parlarem també, perquè parlem molt de l'arbitratge masculí, algun dia en parlarem de l'arbitratge femení, que d'unidor també. I en plan de poliesportiva, m'he portat el Quique Iglesias perquè està en marxa l'edició d'enguany de la Volta a Catalunya, encara que després del pronòstic del temps que vostè acaba de fer, Igual en qualsevol moment els hi cau una calamarsada i han de baixar de la bici. Quique, bona tarda.
Feia fresqueta, bona tarda, aquest matí a Sant Feliu de Guíxols, lloc d'arribada, sortida i arribada de la primera etapa de la Volta a Catalunya, edició 104, i ja la tenim en marxa. Quatre homes estan ara a la punta de la cursa: Jan Castellón, que és de Lleida, José Luis Faura, corredor de Pliego de Múrcia, de l'equip Burgos, un altre espanyol, Nicolás Alustiza, de l'equip Euskaltel, i el polonès Dani Van de Tuk. Van per davant 4 minuts a 151 quilòmetres per l'arribada, així que de moment tot està en l'aire de qui pugui guanyar avui, aquesta tarda, al voltant de les 5 de la tarda, als carrers de Sant Feliu de Guíxols. Així que la gent que ens estigui escoltant de Girona, que surti a la porta de casa, que els millors corredors del món, Juan Ayuso, Adam Yates, Mikel Landa i companyia, passen per davant de casa, d'aquí una estona, per Begur, per la Bisbal, per Sant Feliu, per Llagostera, passen per davant
tot
de casa.
Això, i és gratuït. Això és la meitat nord de Catalunya.
Meitat,
no?
Nord,
Vale. Sí, sí. Oh, aquí, només ho dic per el que ho dic.
Aquesta tarda hi ha risc de que caigui alguna.
Ai.
Quique, moltes gràcies.
Haver estudiat, que diuen en el món del ciclisme.
Haver estudiat.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
Com és 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida en parlarem d'aquestes bactèries. Bactèries entrenades per cruspir-se residus orgànics i convertir-los en bioplàstic, amb el que es pot fabricar ampolles, gots... Però això com va? Això com funciona? De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pràcticament en marxa ja al 100% la llei contra el malbaratament alimentari, que ja primer ja obliga bars i restaurants a tenir i oferir aquests envasos, per exemple, doncs per emportar-te el menjar que no sobrant, no? Que estàs menjant, te l'emportes. I a més ja exigeix que els supermercats també donin els seus excedents. Què passa si això no es pot fer? O per alguna cosa igual no es pot fer? Doncs que tots aquests excedents s'hauran de destinar a alimentació animal, compost o biocombustibles. Bé, ara parlem d'una empresa biotecnològica catalana, Benvirotech. Què ha fet aquesta empresa? Doncs, i aquí ve la part curiosa de tot això i el què, no? El que crida força l'atenció. Doncs, aquesta empresa fa que qualsevol residu orgànic es converteixi en bioplàstic, que després es degrada. Bé, com es fa això? I aquí està el què. I aquí està el què de la qüestió. Es fa a través d'un procés que ha elaborat la pròpia empresa, que consisteix en entrenar bacteris, exacte, entrenar bacteris, entre cometes, per transformar residus orgànics en bioplàstics 100% biodegradables. Com es fa això? Com s'entrena? Com si fossis una olimpiada dels bacteris, però tres quarts del mateix. Doncs en parlem amb la Noelia Márquez, que és CEO de Benvirotech, per parlar del tema. Noelia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns tot el procés aquest. Com s'entrenen bacteris per fer aquestes coses?
Pues mira, nosaltres coneixem productes i fem servir productes que provenen de la fermentació de bacteris, com poden ser els iogurts, el kèfir, fins i tot fermentacions per fer vi. Pues nosaltres estem especialitzats en unes bacteris que quan fan aquesta fermentació, el que fan és una reserva energètica. És a dir, exactament igual que si nosaltres mengem més del que toca, se'ns queda en forma del greix, ¿vale? Pues elles se'ls queda en forma de bioplàstic. Llavors, a Benvirotech el que hem fet és entrenar aquestes bacteris perquè siguin capaços d'alimentar-se de restes d'agroalimentaris i que facin la major acumulació possible d'aquest bioplàstic al seu interior.
Ostres, i a partir d'aquí, això, clar, és biodegradable. Llavors és un compost molt menys perjudicial, no?, per la natura.
Exacte. Nosaltres tenim un material que si jo te'l dono, et dono un got o et dono qualsevol packaging fet d'aquest material, tu no series capaç, a simple vista, de diferenciar-ho d'un plàstic convencional. Però que aquest material, en condicions de compostabilitat, pues composta i es converteix en aliment per microorganismes.
És a dir, Noelia, llavors el que fan aquestes bactèries és fabricar plàstic, entenc això?
Exacte.
Però, sí, sí, però plàstic biodegradable, perquè aquest plàstic ha de passar un altre part procés o ja té una capacitat de biodegradar-se abans que un plàstic normal?
Pues aquest bioplàstic és un bioplàstic que és capaç de biodegradar-se en totes les condicions. És a dir, es biodegrada en condicions marines, en condicions de sòl compost, a compostadors casers, inclús a qualsevol planta. És a dir, nosaltres el tenim i hem de pensar que és com una poma. Mentre el fem servir ens va perfecte, però quan entra en condicions de compostabilitat, pues es converteix en aliment de microorganismes.
D'acord. És a dir, que això, evidentment, s'ha de reciclar absolutament tot, però en cas de que no, això no seria tan perjudicial per la natura. Entenem això. Quan s'ha trigat a arribar a aquestes conclusions? Quin tipus de bactèries són?
Pues nosaltres portem 6 anys fent I+D en aquest tipus de bacteris. I sí, una cosa molt important és que sempre els residus pues, s'han de tractar bé i s'han de llançar allà on toca. Però si tinguéssim la mala sort de que un packaging que està fet amb el nostre material n'és allà on no toca, és a dir, a la natura directament, sempre estaríem lliures de microplàstics i sempre estaríem lliures de tòxics.
Escolta'm, Noelia, i això no es pot fer el mateix, per exemple, amb el petroli? Donat que el plàstic o són components que venen derivats uns dels altres, no sé, dic per dir, no? Aquestes bactèries, per exemple, si hi ha un vertit de petroli al mar, no podrien deixar aquestes bactèries perquè s'ho mengin? No sé, seria possible també entrenar-les per una cosa així?
Bueno, segurament que seria, però nosaltres ara mateix el nostre training va molt enfocat a les restes alimentàries.
Ah, d'acord. Restes alimentàries, en aquest cas, no? Sí. Llavors, això el que faria seria sí. Donar aquest plàstic. Bé, quantes bactèries fan falta per tenir una quantitat de plàstic, o bioplàstic, millor dit, per ser exactes, perquè sigui funcional?
Moltíssimes. O sigui, les bactèries són algo que no podem veure a simple vista. Les hem de veure sempre sota un microscopi. I perquè et facis una idea, si nosaltres fem molt bé el nostre entrenament, les nostres bactèries acumulen entre un 40 i un 60% del seu pes en bioplàstic. És a dir, ens fan falta milions i milions de bactèries.
Ho entenc. I quan triguen a fer-ho? Quan es triguen aquest procés?
Pues tot el nostre procés triga només 24 hores. Des que el residu entra a la nostra planta fins que surt la bactèria amb el bioplàstic a dintre, només 24 hores.
O sigui que tenen gana aquests bitxos, eh?
Sí. Ja, pensa que el seu cicle de vida és molt curt. Tenim bacteris que van des de 4 hores a 6 dies com a màxim.
Però estàs en 24 hores ja, per exemple, si entra una poma allà en 24 hores ja està feta bioplàstic?
Sí, perquè nosaltres el que fem és aprofitar tota la part que ràpidament es biodegrada. Aquestes bacteris el que es mengen és el que es degrada ràpidament. Llavors, nosaltres fem un tractament primer al residu i després entren al nostre procés. I una vegada en el nostre procés són 24 hores.
I això, Noelia, ja està en marxa?
Això ja està en marxa i actualment estem tractant 4 tones al dia en una planta cervesera.
Vaja, molt bé, ostres. Doncs mira, és un pas més per fer el molt més sostenible, tot s'ha de dir, eh? Noelia Márquez, CEO d'Envirotech, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Noelia.
Adéu, gràcies.
Doncs pues imagineu, jo què sé, es poden entrar a coses d'això. I és que a vegades, quan passen coses com per exemple els problemes mediambientals que tenim, habitualment, i suposo que és una qüestió també de fer recerca, la natura té la resposta. Habitualment, eh? Moltes vegades la natura, la pròpia natura, té la resposta a tot això. Va, que de seguida... Uf, ja em poso una guitos, ja no sé per on començar. Mireu, sabeu per què? Perquè... Va, us ho explico. Us ho explico perquè ara l'entrevistaré. El dia 28 d'aquest mes, és a dir, d'aquí 4 dies, el Palau de la Música actua una icona, actua un símbol, actua un referent, actua un geni, actua una d'aquestes persones que podem dir que són mítiques, que estaven, estan i estaran ja per sempre en la memòria de tots nosaltres. El dia 28, dins del Festival del Mil·lenni al Palau de la Música, actua Adamo, i de seguida en parlem amb ell. Té 81 anys el senyor, eh? I en parlem amb ell de seguida aquí, a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra. Mira, el cor em bategava més fort, però és igual, no tinc preocupació perquè a Inscor m'han dit que vaig bé, que no tinc cap problema. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més, ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Inscor, pues a la web trobareu tota la informació. Cuida del teu cor, cuida de la teva salut. InscorBCN.com. InscorBCN.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar.
El 28, aquí 4 dies, a les 9 del vespre, al Palau de la Música Catalana, dins del 26è Banco Mediolanum, un festival del mil·lenni, Adamo. Aquest senyor té 81 anys. Salvatore Adamo, que ha tornat als escenaris. 60 anys de carrera, 60 anys de carrera. Estava fent una gira per motiu del seu 80è cumpleanys, aniversari, però va tenir un problema amb les cordes vocals i, a més, un edema pulmonar. Ja, piano, que no ens recuperem de la mateixa manera. Però ara ja està recuperat i torna als escenaris i el tenim amb nosaltres al telèfon. Salvatore, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos y todos. Es un placer.
Adamo, estoy sorprendido. Oye, que estás en muy buena forma.
Sí, por suerte, después de algunos problemas hace 2 años, recuperé la energía y la gana y la pasión de cantar en vivo, de frente a un público, es un inmenso privilegio, es mi vida.
No es tu vida. Bueno, no sé si te hace mucha gracia que te recuerden la edad que tienes, pero ojalá yo llegue a los 81 años como estás tú. Yo ya me apuntaría a esto, ¿eh?
¿Cuántos? ¿Qué dices?
41 he dicho, 41.
No, cuatro veces 20 y uno.
Oye, Adamo, ¿tú cuántos idiomas hablas?
Yo hablo seis idiomas, que son el francés, el italiano, español, inglés, alemán y flamenco.
Caray.
Y conozco algunas palabras en japonés, porque fue 38 veces en Japón.
No, además, grandes éxitos tuyos han sido cantados en japonés también.
Sí, una canción como Cae la nieve existe en más que 500 versiones en Japón. Así que una cosa que no puedo realizar en mi pensamiento.
Ostras, toda la vida cantando, toda la vida componiendo, grandes éxitos que se han extendido por todo el planeta. Oye, Adamo, uno cuando ve que en Japón hacen una canción suya y que música latina llega a Japón, debe sentir mucho orgullo, ¿no?
Orgullo, sí, ciertamente, me entraría, pero no es orgullo, es una satisfacción muy interior, un cariño de saber que alguno compartió una de mi música, de mi canción. Es más del alma que del orgullo, se puede decir.
Además, aparte de la carrera musical, a mí me ha llamado mucho la atención, Adamo, los títulos que tienes, títulos de honor, que son unos cuantos. En Japón tienes la Orden Japonesa del Sol Naciente. Eres comandante de la Orden del Mérito de Valonia. Comandante de la Orden de la Estrella de Italia. Oficial de la Legión de Honor. Oficial de la Orden de la Corona de Bélgica. Caballero de la Orden de la Corona de Bélgica y comandante de la Orden de las Artes y las Letras. ¿Eres más que un militar? O sea, esto es tremendo, Adamo.
Naturalmente, eso es el reconocimiento, naturalmente, que me hacen placer. La última, no sé si la mencioné, porque todo eso son consecutivas del éxito. Ajá. Pero últimamente, el 5 de diciembre, recibió la medalla de la Academia Francesa, que es un reconocimiento, el debuto de un reconocimiento de una cierta cualidad de mis letras, y eso me ha hecho un inmenso honor. Sí.
Salvatore, ¿cuántas canciones has escrito? Yo aquí tengo más de 500.
Sí, son 700, 800, no le conté, pero sé que me quedan más o menos 100 canciones de grabar, porque terminé un doble álbum en francés,
sí,
que va a salir en septiembre, y terminé también un álbum en castellano que va a salir al empiezo de 2026, porque la casa discográfica no quería salir los dos en el mismo tiempo, que se hacen concurrencia. Y me quedan 100 canciones de grabar. No soy seguro de haber el tiempo de grabarles. Pero ¿por qué? Más tiempo usted me da, más canciones escribo.
No está muy bien, es admirable, te tengo envidia, o sea, realmente te tengo envidia en ese aspecto. Bueno, hay dos canciones que seguramente, aquí no voy a ser nada original, igual hasta te da rabia que te lo vuelva a decir alguien, hay dos canciones que están clavadas en la mente y en el corazón, al menos de todos los españoles, que es Mis manos en tu cintura, esta sería una, y luego Mi gran noche, que también la escribiste tú. Serían esas dos canciones que están clavadas en el corazón. No sé si te da rabia que te recuerden una cosa así.
Sí me queda también en el corazón de saberlo, y espero que Mi mano en tu cintura me ofreció mucha magnífica satisfacción. En mi gran noche, yo adoro la versión de Rafael, porque mi versión era un delirio de uno que había un poco emborrachado, que imaginaba que bailaba con la más bella chicas del mundo. La versión de Rafael es una canción que abre una puerta extraordinaria a la esperanza que esta noche será mi gran noche. Y lo agradezco, Rafael, y espero que su salud se mejoró.
Ajá. Claro, cuando Rafael hizo esta versión, ¿tú qué pensaste en ese momento? Dijiste, ostras, ¿está bien esta canción? ¿O hablaste con él para arreglarla o algo así, o no?
No. Creo que la casa de edición confió mi versión a Córcega,
¿sí?
Y no me recuerdo el nombre del adaptador de la versión de Rafael, pero comprendía que con el estilo de Rafael, el texto que le presentaron era más adapto a su personalidad.
Ajá.
Y ha hecho muy bien de hacerlo así, porque he escuchado durante el europeo que después de cada victoria de la España tocaban y cantaban Mi Gran Noche, de Rafael. Es una inmensa emoción para mí.
Salvatore, ¿te ves cantando reggaetón?
He hecho una canción que se llama pom, que significa manzana.
Sí.
Porque pom es en francés también un nombre de mujer, manzana. Y escribí esa canción con nombre de fruta, que son también nombre de mujeres. Y es en el ritmo de reggaetón. Se quiere escucharlas, pom y compañía.
Pues, Salvatore Adamo, oye, ha sido todo un placer hablar contigo. Charlar y que me expliques todo esto en estos pequeños minutos, intentar condensar tantos años es muy difícil. Así que gracias y felicidades, gracias, y por compartir un poco de tu vitalidad con nosotros. Muy amable.
Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Doncs a punt d'arribar a les 2 de la tarda, recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Carai, l'emoció de tornar a escoltar a Adamo, 81 anys. 81 anys, l'home, i es pujarà a l'escenari el dia 28. Poca broma, eh? Bé, rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. No s'oblida les paraigües, si esteu a la part nord de Catalunya, des del centre cap amunt, no s'oblida les paraigües, no se'l deixin a casa, perquè pot caure una grossa així de cop i volta, eh? Que acabin de passar una molt bona tarda.